Radio Vilafranca.
Amb Marc Compte tafanejarem la gran pantalla i us explicarem quines històries s'estrenen aquest cap de setmana. Bon dia.
Molt bon dia.
Tenim alguns pel·liculots, majúscules.
Sí, sí, podem comentar... Bueno, analitzar les nominacions si hi ha pel·liculots i després comentar de la cartellera també tenim algunes coses bastant interessants.
Abans d'entrar en matèria i compartir aquestes històries i escoltar les veus dels seus protagonistes, doblats en la majoria dels casos, el català o el castellà, tafanegem una miqueta les nominacions als Premis Gaudí.
Doncs sí, les grans favorites, Criatura i Saben aquell. L'últim jo crec que era bastant cantat que seria així, perquè la producció del Trueba dona molt de sí. El pròxim 4 de febrer, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, tindrem la gran gala. I bé, aquest any és any molt prolífic, tenim un any molt abundant i potent de cinema català, 70 títols, xifra rècord en la història dels premis. També anem amb altres dades abans de començar amb les nominacions i tot, que les dones per fi han dominat aquest també, com a tercer any dominen aquest certamen, assolint el 57% de les candidatures respecte al 43% dels homes nominats.
Ja era hora que s'invertís la torna, fantàstic.
Amb l'afegit que categories com millor fotografia, totes són dones, i en millors músiques originals, 3 de 4. Però, per tant, dades molt positives amb aquests canvis a la indústria. Anem amb una mica més números. Criatura suma 15 nominacions, mentre que Eugenio, amb Saben aquell, n'ha rebut 13. Després, el retrat sensible d'una nena trans i un estiu transformador a 20.000 espècies d'abelles n'ha sumat 9. I també la d'Un amor d'Isabel Coixet n'ha acumulat 8. Només dues pel·lícules en la història dels Gaudí superen en nominacions a Criatura, com Incerta glòria d'Agustí Villaronga, que opta a millor direcció a nivell pòstum, després que va morir fa unes setmanes, i també Eva, de Quique Meillo. El 2011 també, que en va sumar 16, també la d'Incerta glòria, 16. I empatades a 15 candidatures, films com Panegra, Mientras duermes o El niño. I després hi ha El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font, i La contadora de pel·lícules, amb 6.
Què ha passat amb el Bayona? No l'has anomenat La Societat de la Nieve?
No l'he anomenat perquè el tenim que la seva producció no opta als Gaudí per no ser una producció catalana. Sí que tindrà finalment, perquè hi havia una mica el rumor si estaria o no, a la cerimònia, amb una candidatura, la de millor producció europea de l'any. Llavors, anant una miqueta més en les categories, tenim millor pel·lícula Criatura, Saben aquell, Els encantats i La imatge permanent, millor pel·lícula no catalana, 20.000 espècies d'abelles, El mestre que prometre el mar, Un amor i Upon Entry, L'arribada, que acaba de rebre 3 nominacions als Independent Spirit Awards dels Estats Units. I també tenim la millor direcció, Melena Martín, David Trueba, Isabel Coixet i Agustí Villaronga, que aspiren al relleu de Carla Simón. Hi ha altres com millors intèrprets, com Bruna Cosí, Carolina Juste, Laia Costa, Patricia López, Alberto Amant, David Verdaguer, Enric Auqué i Oriol Pla, o secundàries com Aina Clotet, Ann Carbarein, Anna Torrent, Clara Segura, Àlex Brandimul, Daniel Brühl, Hugo Silva i Pedro Casablanca.
Em sembla que el Verdaguer té molts números, no?
Jo crec que sí.
Sona molt, sona
molt.
Jo
crec que marcaria la casella, sí.
I ens hem d'esperar al febrer, dius, per la gala?
El 4 de febrer, correcte.
I si són uns Gaudí on finalment s'ha produït la torna i hi ha més presència de dones de la indústria que no pas homes, la gala serà presentada per dues dones, Oye Sherman i Anna Polo. Farem porra, què et sembla?
La farem, sí.
Farem porra.
Ja ho espero.
Anem ara a explicar-vos quines pel·lícules s'estrenen a les portes de Nadal. Com dèiem, tenim algun pel·liculot amb quina voldries començar?
Amb La Societat de la Nieve.
Por favor, abróchense los cinturones. Sabemos dónde estamos.
Mírame los ojos. Mírame los ojos. ¡Mirá!
El avión no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¡No vamos a llegar hasta arriba!
Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó?
Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás.
La Sociedad de la Nieve de Bayona, que representarà Espanya als Oscars i que arriba a la gran pantalla avui.
És una pel·lícula d'aventura i supervivència escrita i dirigida per Antonio Bayona per a Netflix, encarregada de tancar el Festival de Cinema Internacional de Venècia el 2023. És la segona adaptació de l'accident aeri dels Andes el 1972, després de la mítica Vivent el 1993. La pel·lícula, per tant, segueix el vol de la Força Aèria Uruguaiana, 671, camí a Xile amb l'equip de rugbi local, que pateix un tràgic accident al centre dels Andes. Sobreviuen únicament 29 passatgers en una de les zones més inhòspites del planeta i hauran de sobreviure recorrent a mesures extremes que no es van imaginar mai. El tràiler, molt recomanable de veure, en una edició perfecta, crec, de transmetre aquesta sensació de... estar sols al mig del res, perquè ja comença ja com es descongelen, més o menys, de l'accident. I hi ha aquest so molt ben gravat de com es trenca el gel. Per tant, molt bons detalls. I les crítiques, estava buscant així ràpid abans de venir, tot el Confidencial, Cadena Ser, etc., tot el País, tots valoren com retrató creïble i emotiu del terror, immersió èpica i íntima, avalanxa d'aventura i emoció, una gran gesta de Bayona.
Sí, a més és l'única producció de les tres pel·lis que hi ha que ha aconseguit posar tothom d'acord, perquè diuen que, a diferència de Vivent, ret homenatge tant als morts com als vius i no posa el focus en els supervivents. Aquí tots són herois i ha fet contents a tots els familiars, tant dels morts com els supervivents. A més, aborda el tema de la supervivència. Recordem que es van alimentar dels companys morts amb molta delicadesa, diuen, i tot i que és una qüestió espinosa, no cau en el sensacionalisme ni en el gore. I com deies tu, hi ha molta unanimitat. Bayona ens mostra el valor de l'amistat, a la que diuen que és la seva pel·lícula més completa. Això sí, com a espectadors ens avisen que l'experiència física és esgotadora. El tràiler és dur i és un minut i escaig. A l'ara sí que apunten que potser són exagerats els primers plans que mostren aquests rostres desencaixats i aquests cossos magulats pel fred i la fam. Però, com deies tu, unanimitat total en què és una pel·lícula en majúscules, un pel·lículot. Va tenir un pressupost de més de 60 milions d'euros i això la converteix en la pel·li més cara de la història del cinema espanyol, superant Ágora d'Alejandro Amenábar. Però... diuen els crítics que quan has vist la pel·lícula, fins i tot és sorprenent el que aconsegueixen fer amb aquests diners. O sigui, que li han tret tot el suc. Diuen que hi ha escenes com la de l'accident d'avió a l'inici o la de l'allau que pateixen al cap d'unes quantes setmanes, que estan rodades com si la partida pressupostària fos tres vegades més gran.
Ah, Déu-n'hi-do el pressupost, no el sabia. Però jo crec que, per exemple, el van invertir, en què he vist un vídeo aquesta setmana, del Bayona explicant que va anar al punt de l'accident i van acampar uns dies per produir tot una miqueta per sobre del punt exacte, perquè diu, clar, diu, allà on va caure no crec que era, no és la millor idea, no? I amb la gent que anaven de guies els hi van dir que per adaptar-se el cos necessitava estar uns 3 dies. El Bayona va durar 2 dies.
Dos, només.
I diu, Rienda,
ja en tinc prou,
jo allà
no?
no podia aguantar. Però que per veure una miqueta el realisme de la zona, i diu que ho va passar fatal, però perquè també el mal de l'alçada, les temperatures, tot li va afectar molt, però que va poder veure de primera mà el que era.
I aconsegueix transmetre-ho, perquè ja dic, només sí. A través del tràiler, 2 minutets, et quedes colpit. Jo també penso que has de triar el dia i l'hora que vagis a veure La Societat de la Nieve. Has d'estar motivat, no?, en condicions físiques.
Sí, sí, totalment.
És el pel·liculot de la setmana, però hi ha altres bones pel·lis, per exemple.
Canviem de registre amb Champions.
¿Te acuerdas de Marcus Malakovich?
¡Esa hay que meterla!
Le despidieron. Marcus, sal de la cancha.
Eso no ha estado bien.
Solo hay malas noticias para los Iowa Stallions.
Menudo idiota.
Mierda. Señor Malakovich, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con discapacidades intelectuales.
Señoría, estamos hablando de retra...
Nada de palabrotas.
Bueno, chicos, vamos a hacer un simple ejercicio de manejo de pelotas.
A mi novia le encantan.
Es imposible entrenar a esos chicos.
No tienes que convertirlos en los Lakers, solo tienen que ser un equipo.
Vamos a necesitar ayuda.
Vas a tener un jugador que va a dar caña.
Bienvenido al equipo, Cosentino. ¿A dónde vas con esa tabla?
Tú a lo tuyo y yo a lo mío. ¿De dónde habéis sacado a este tío?
Un día aparazado a la planta.
Esta es mi hermana, Alex. ¿Quieres hacer karaoke de coche?
No me gusta el karaoke, no.
Get up again.
You never gotta keep me down.
Conoces este deporte mejor que nadie.
¡Tenéis que defender!
Tienes que aprender a relacionarte con las personas.
Esto es nuevo para mí.
Sí, se nota.
Vamos los siguientes.
No me hagas decirlo.
¿Decir el qué?
Son retra...
Eso es una palabrota.
¡Somos los siguientes! Entrenador, esto no pinta bien.
Debería estar entrenando en la NBA.
Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
Sin duda.
Si metes a este equipo en la final paralímpica, quizás estés preparado para volver a la NBA.
Llevamos un tiempo siguiendo su increíble historia. Están a una victoria de clasificarse para la final regional.
No sé si sois valientes o estáis zumbados.
¡Dame un abrazo, entrenador!
Pero esta es vuestra oportunidad de ser campeones.
Us ha sonat la història, oi? Alguna veu. I és que és el remake americà de Campeones, que se'n van dur 3 Goya i és un exitàs encara ara del cinema espanyol.
Que a mi em donava, quan veia el tràiler, una mica la sensació de... No sé si l'humor aquest que és la pel·lícula el saben entendre igual als Estats Units. Si és el plantejament des de la distància. Perquè aquí sí que el vam saber entendre i
vam
al final
connectar
vam connectar amb aquesta pel·lícula. I quan van estar els Goya, era com... Hi havia una connexió i ells, les persones més felices de la seva vida... I clar, fa gràcia perquè t'escoltaves i perquè ja ho havia llegit, però si no, de cop dius, ostres, aquesta veu em sona. Ells han doblat la pel·lícula.
Els actors de la pel·lícula de Campeones, no?
Està molt bé.
Han doblat, sí,
sí. És un detallàs, jo crec.
Clar, per això et sonen ara totes aquestes veus i dius, n'hi ha que no, però n'hi ha que sí, oi?
Clar, l'abrazo de l'entrenador, a mi aquesta escena em va tronxar. Aquesta pel·lícula, per exemple, analitzant una mica el Tyler, quan apareix la jugadora que farà... Diu, aquesta jugadora donarà aquest salt de qualitat. Apareix, baixa del bus... tothom l'anima i li coreix el seu nom i de cop l'entrenador li diu, on vas amb una taula d'aquest que és de surf? I ella diu, tu a lo teu, jo a lo meu, a mi no em molestis.
No m'atabalis, sí, sí.
I protagonista també és d'alçada, també és el Woody Harrelson, per tant tenim un actor que se sap adaptar a mil facetes, però amb l'humor se li dona genial. Protagonista aquesta adaptació de l'èxit d'aquí de Campeones, que li passa la història, és al final la mateixa semblant. Ell és un assistent entrenador d'un equip de NBA o bàsquet universitari, té un accident per anar borratxo i s'estampa contra el cotxe de policia que casualment estava intentant detenir uns nois que diuen, bueno, gràcies. I bé, l'ordre judicial és que entreni aquest equip de jugadors amb discapacitat intel·lectual.
Treballs comunitaris, no?
Primer comença amb molts dubtes de jo, quina mandra està aquí, però acaba connectant amb aquest equip i com escoltàvem el Tyler, se li acabarà oferint aquest dubte, aquest debat intern de si vull tornar al meu equip o tornar a entrenar a l'NBA o seguir amb aquest grup de jugadors.
Quina casualitat que s'estrena ara el remake americà, aquest Champions, i no fa pas massa, uns mesos, no? Teníem la seqüela espanyola de Campeones.
Sí.
El Campeonex, no? Amb aquella X que jugava.
Sí, que es passaven a ser un equip d'atletisme.
Sí, que potser no ho va petar tant com la primera, però coincidència, no? El mateix any s'estrenen les dues.
Sí, sí.
Diu la crítica que el repartiment és fantàstic, destaca, com deies tu, Woody Harrelson i també la coprotagonista Caitlin Austin. Seguim amb més pel·lis.
Golda.
Cuatro, tres, dos, uno.
Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
Nos superan 7-1.
Si los árabes llegan hasta Tel Aviv, borrarán a Israel del mapa. En mi época recibían de pie al primer ministro.
Henry Kissinger al teléfono.
Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero soy judío.
Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda.
Al pueblo americano le saldrá muy caro apoyar a Israel.
Si es necesario, lucharemos solos.
Nuestros soldados del canal están rodeados.
Rescata a esos chicos.
Podría ser un desastre.
Si los americanos nos echan a los leones, no quiero que me cojan con vida.
Los egipcios han lanzado un misil de crucero en Tel Aviv.
Yo no pienso esconderme bajo la mesa. Vosotros haced lo que queráis.
Si los árabes nos derrotan con armas...
Golda és Golda Meir, la exprimera ministra israeliana, interpretada per Helen Mirren.
Aquesta pel·lícula centra i representa les responsabilitats i decisions dramàtiques i d'alt risc que es va haver d'enfrontar la dona anomenada Golda Meir, també coneguda com la dama de ferro d'Israel, durant la guerra del Yom Kippur. Golda Meir va ser la primera ministra d'Israel i va prendre el malnom de la dama de ferro per la seva tasca, sobretot bèl·lica, va haver de prendre decisions molt importants que podrien arribar a canviar el món d'un dia per l'altre, com escoltàvem negociant amb els Estats Units el seu vincle o no. Israel acabava de ser atacada per Egipte, Síria i Jordània el dia Sant d'Israel, el 1973. Aquest fet és conegut com la Guerra de Yom Kippur i provocarà més que complicacions per moltes persones, sobretot la Golda Meir, que sentirà aquesta responsabilitat del que està passant al seu país, intentant posar una solució per ajudar totes les persones que ho estan passant malament. I amb aquestes decisions incòmodes, com el seu malnom indica, sense baixar gens el cap.
Tots són elogis cap a Helen Mirren, que diuen que regala una interpretació lluminosa, on brilla, que és el motor de la pel·lícula, amb una gran transformació física. A l'inici costa reconèixer-la. La música també és molt destacable, acompanya Golda Meir a cada moment. Diuen que Mirren dona molta humanitat, aquest personatge mític de la història d'Israel. Si hi ha un però, és que no aprofundeix en les ombres de l'estadista. I un altre però que he trobat al País i que coincideixo que potser no era el millor moment per estrenar una pel·lícula bèl·lica sobre Israel ara mateix. En tot cas, un treball fantàstic de Helen Mirren. I jo, que en sóc una fan declarada, no em perdré Golda. Ens portes a la sala Zazí, també, de Cineclub Vilafranca?
Amb El Viejo Roble.
Para ti.
¿Qué tal, chicos?
¿Por qué les dais tantas cosas?
Lo han perdido todo. Que han dejado una zona de guerra.
¡Te está haciendo una puta foto!
¡Bórralas ahora mismo!
Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende. En fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub.
Esto se ha convertido en un auténtico basurero.
Llevamos toda la vida en este pueblo.
¿Y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos?
Venía a darle las gracias por su amabilidad cuando llegamos. Pues se lo agradezco. Me llamo Yara, por cierto. ¿Y usted?
Pues soy Tommy Joe Valentine. ¿Puedo preguntarte? ¿Estás bien?
Cuando era pequeña le dije que quería ser fotógrafa y recorrer todo el mundo.
Si tienes un momento, ven al pub conmigo. Yara, esto es lo que quería enseñarte. Toda una forma de vida desapareció para siempre.
Quienes comen juntos permanecen juntos.
Mi madre siempre lo decía.
Y hay gente de aquí que también lo está pasando mal.
El gran Ken Loach s'acomiada, diuen, amb aquesta pel·lícula. Aquesta és la seva darrera pel·lícula, El viejo roble, als 87 anys.
Tanca aquesta trilogia d'històries ubicades al nord-est d'Anglaterra, després de Jo, Daniel Blake i Sorry, We Miss You. Ens tornem a trobar al poble del nord-est d'Anglaterra. Molts joves han marxat i el que una vegada va ser una comunitat pròspera i orgullosa que lluita per mantenir vius els vells valors, doncs hi ha un darrer pub anomenat The Old Oak. Les cases són barates i estan disponibles, amb la qual cosa és un lloc ideal pels refugiats sirians que han estat acollits pel govern de la Gran Bretanya els darrers anys. Així Ken Loach tanca aquesta mirada tan clara amb aquesta tercera pel·lícula, trobant l'equilibri perfecte entre la denúncia global i l'esperança també a la vegada que valora una mica la comunitat local i aquests constants canvis que vivim de les poblacions, no?
Un parell de crítiques diferents, La cara i la moneda. D'una banda, diuen un drama lluminós i esperançador sobre el racisme cap als refugiats, en aquest cas sirians, però poden ser de qualsevol altra nacionalitat, Anglaterra, en aquest poble miner. I de l'altra, El País diu el que explica és penós i real, però ho transmet de forma lamentablement didàctica, amb regust a pamflet ben intencionat, com algunes de les seves altres pel·lícules. Com sempre, Loach té a costat seu Paul Laverty, els guions, i en aquesta ocasió ha recorregut actors no professionals i diuen que en algun moment es cola alguna mirada a càmera per part d'aquests actors. I tens una última recomanació.
Anatomia de una caída.
Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo.
Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
Sí.
Pel·li que no és pas fàcil, que se'n va endur la Palma d'Or de Cannes. Recordo haver-ne parlat en el seu dia quan va tenir lloc al festival.
Sí, va ser guardonada amb la Palma d'Or i el Festival Internacional de Cinema també de Sant Sebastián, que també va tenir bona representació i bona acollida. Resumint ràpid, ja en vam parlar fa unes setmanes. Es va estrenar el 6 de desembre i la Sandra i el Samuel doncs, viuen al costat del seu petit fill d'11 anys en un lloc força allunyat de la població. La seva vida era normal fins que un fatídic esdeveniment els canvia la seva vida i la seva realitat. El Samuel apareix mort al peu de l'habitatge familiar i el que ha passat porta a les portes d'una investigació per mort molt sospitosa.
Per amants del thriller judicial amb forta càrrega profunda. Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Obrim l'últim flash d'aquest Penedès en xarxa d'avui. Us parla Eric Guijarro. Santa Margarida i els monjos encén els llums de Nadal una setmana més tard per reduir energia. Com és habitual, l'acte ha tingut lloc davant de l'Ajuntament i ha comptat amb activitats i tallers infantils per amenitzar l'esdeveniment. Aquest dijous a les 6, els monjos donava el tret de sortida a la seva campanya de Nadal amb l'encesa dels llums, una setmana més tard de l'habitual, per aquest estalvi energètic. L'alcaldessa Imma Ferret apuntava que la il·luminació és la mateixa dels darrers anys amb tecnologia LED per adaptar-se als nous temps. D'altra banda, també es va dur a terme el sorteig de l'Infant, que farà l'entrega de la clau de la ciutat a Ses Majestats, els Reis d'Orient, el dia de la cavalcada. Així mateix, les activitats nadalenques també comptaran amb l'arribada del Patge Reial els dies 27 i 28 de desembre i el Parc de Nadal, que acollirà la pista poliesportiva el 2, 3 i 4 de gener. La DO Penedès suma un nou vi de finca qualificada i Covides presenta el seu vi de mas. Aquesta setmana, els vins penedesencs estan de celebració, ja que d'una banda, dimarts al vespre, al Palau de Pedralbes, es feia entrega de les noves qualificacions de vi de finca qualificada que entrega la Generalitat a petició de l'Incavi. I de l'altra, Covides presentava el seu primer vi de mas. Amb l'entrega del distintiu vi de finca qualificada a raïms de la Immortalitat Blanc de Torre del Veguer, ja són 6 vins del Penedès els que tenen aquesta categoria, d'entre els 19 que hi ha a Catalunya. En aquest cas es tracta d'un vi blanc elaborat amb xarel·lo i xarel·lo vermell. En nom del celler, Joaquim Gai de Montellà, rebia aquest distintiu de vi de finca qualificada, que és el màxim que pot rebre un vi català. Explicava que era tot un honor i un reconeixement també a la feina feta durant anys per la seva família. D'altra banda, dijous al matí, Covides presentava el seu primer vi de mas, en aquest cas amb la col·laboració d'un dels socis de la cooperativa, la finca Mas Llinda de Sant Sebastià dels Gorgs. Rafael Ramon, president de Covides, remarcava que amb aquest vi de mas seguien el camí engegat fa un parell d'anys per incorporar productes de valor afegit a la seva oferta, en aquest cas amb productes premium. Aquest mes ha vist la llum un nou exemplar de la col·lecció Les publicacions de l'Arxiu Municipal, sota el títol El pou de glaç de Can Romeu dels Borrulls. Aquest nou número, el cinquè de la col·lecció, ha anat a càrrec de Josep Pinyol i Roig i Francesc Riera Prenafeta, que han fet un estudi d'un element patrimonial de gran valor i interès històric com és el pou de glaç. El de Sant Sadurní és un dels 7 que existien a la nostra comarca i és el més antic dels 3 sadurninencs, que data de l'any 1678. Mostra de Nadal a l'Escola de Música de l'Alt Penedès a la Granada aquest dissabte. A partir de les 10 i durant tot el matí, al Centre Cívic de la Granada s'ha programat la Mostra de Nadal de l'Escola de Música de l'Alt Penedès. Els alumnes més petits de l'Escola de Música faran una mostra de diferents activitats que han treballat aquest any, basat en el Trencanous de Tchaikovsky. Dins de la programació de Nadal a la Granada, aquest diumenge de 2:15 del migdia, al Centre Cívic hi haurà el dinar de Nadal de la gent gran. Entre tots els assistents es farà el sorteig d'una panera i a les 7 de la tarda a l'església de Sant Cristòfol es podrà gaudir del concert de Nadal de la Coral La Ginesta, dirigida per Cristina Coc i amb Xavier Sabater al piano. Sant Jaume dels Domenys acull aquest cap de setmana una nova edició del Pessebre Vivent Parlat, que organitza l'agrupament Escolta els Xarel·lus al Bosc de Can Pau. Es fan 8 sessions repartides entre el dissabte i el diumenge. Enguany el Pessebre renova completament 4 escenes inspirades en els textos originals de Folch i Torres per oferir una nova experiència als visitants. Després de les sessions es pot degustar caldo calent i menjar diferents productes a la zona de food trucks. Les entrades es poden comprar al web de Pessebre Vivent o presencialment el mateix dia de la representació.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
L'any 2024 és any de concurs de castells. Per avaluar el funcionament de l'esdeveniment i estudiar possibles canvis, s'ha atorgat una beca perquè, a foc lent i amb deteniment, especialistes del món casteller formulin propostes de millora. Una de les tres persones que ha presentat el projecte que ha resultat guanyador d'aquesta beca és el penedesenc Carles Esteve. Amb ell hi parla, als estudis de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, en aquesta entrevista que tanca la setmana al Penedès en Xarxa, conversem amb Carles Esteve. Què tal, Carles?
Hola, bon dia.
Carles Esteve és moltes coses, vilafranquí, comunicador, va ser fundador i primer director d'aquesta casa, de Canal 20 Ràdio Lèrdola, un qualificat cronista i observador casteller i president de l'Associació Baròmetre Casteller. Amb ell podíem parlar de moltes d'aquestes temàtiques, d'altres també, però avui, si l'entrevistem, ho fem en bona part perquè, justament, amb l'Enric Güell i amb Pau Ricomà, ha guanyat el mes passat la beca per desenvolupar propostes de millora al concurs de Castells de Tarragona, una beca que convocava, que ha convocat conjuntament el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells i la Càtedra de la Universitat Rovira i Virgili del Fet Casteller. Caram, déu-n'hi-do, no, Carles?
Sí, 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 molt contents. Això de guanyar-ho és una beca perquè presentem un treball. Jo, m'agrada més, ens han atorgat, no?, més que guanyar, perquè de moment no hem guanyat representa res, en tot cas.
Però d'altres també s'hi presentaven.
Sí, sí, evidentment, no? I a part hi ha una dotació econòmica i, per tant, també hi guanyes alguna cosa que servirà per invertir-ho, perquè tenim un any de feina per davant i, per tant, hi passarem hores i destinarem recursos, evidentment.
Suposo que en part, per tu rebre aquest reconeixement, és això, no?, situar-te en un nivell d'expert analista casteller.
Sí, jo, a nivell personal, després a qüestió d'aquí, però a nivell personal sí que és veritat que tot això ja m'agafa sortint d'aquest àmbit, Porto molts anys amb tot això i amb el baròmetre casteller, i quan es va fer aquesta convocatòria, de fet, de bon inici no tenia pensat presentar-m'hi. Va ser a partir de certes persones que m'ho comenten i la coincidència amb alguna altra de les persones que està al grup que va fer la mateixa reflexió de dir, mira, jo ara presentar-me a fer això, no. Ara, si hi ha un grup de gent que volen de l'experiència i volen la meva opinió, endavant. I mira, ha quallat, i a més diria que ha quallat d'una manera que pot semblar simpàtica o pot semblar casual o provocada, però mira, som un de Tarragona, un de Valls i un de Vilafranca, no? Per tant, em sembla la mar de bé, segurament aquí hi haurà visions complementàries del que són els castells. Podria haver-hi un de Terrassa, però ja sabem que
per sí, participen
els minyons, no? Hi ha més castellers a Terrassa,
sí.
que segurament, i propis minyons que potser. Però que em refereixo que, mira, la procedència dels tres, no?, i el bagatge de gent de l'equip, doncs fa que això sigui molt interessant.
Hem d'entendre que si aquests dos organismes convoquen una beca d'aquest contingut per millorar el concurs és perquè hi ha la consciència de que el concurs ha de millorar.
Sí, però jo diria que això ja hi ha sigut sempre. El propi Consell té un consell assessor ampli, una vintena de persones que debaten sobre propostes, millores, canvis del concurs. Això es fa de forma habitual. Però sí que potser el que calia era una anàlisi a fons, i a mi m'agrada exposar-ho gairebé com una auditoria externa per plantejar aquelles coses que millor el dia a dia no ens permet, no?, fer-nos aquelles preguntes. Jo això de refer o de reformular el concurs trobo com un castell vam perdre una oportunitat d'or que va ser ara durant la pandèmia, que no podíem fer res. Doncs hauria sigut un moment per poder replantejar coses del concurs o per preguntar-nos coses que de vegades no porten enlloc, però et pots preguntar coses quan no tens massa cosa a fer, no? I si la conclusió és de que ja estem bé, doncs ja estem bé, no? Uh-huh. Bé, ara arriba en aquest moment i està molt bé que s'hagi plantejat això i tant de bo que el treball que fem serveixi d'alguna cosa.
Un treball que ha de servir, que és útil, per això una mica s'encarrega i es dota també econòmicament aquesta beca, però que no serà d'aplicació immediata en el concurs que tenim el 2024.
Sí,
no, és any de concurs el 2024, però el vostre treball no serà d'aplicació per aquest concurs que tenim més a tocar de calendari.
És que, de fet, el millor no serà ni d'aplicació aviam.
No?
Ja m'agradaria que les propostes que fem estiguin prou treballades, siguin prou de consens perquè es puguin adoptar en la totalitat o en part. Hem de dir que és un treball que s'encarrega ara al setembre, que per tant tindrà una durada d'un any de feina, que s'hauria d'entregar al setembre. És any de concurs. ens esperarem després de la celebració del concurs per no interferir, perquè si fem propostes que van en una direcció diferent del sistema actual del concurs, home, no queda massa bé que dies abans de la celebració d'una competició algú presenti unes regles totalment diferents, no?, per entendre's. Per tant, jo crec que el resultat arribarà un cop celebrat el 2024 i, per tant, el 2024 s'ha de celebrar amb les normes, les puntuacions que ja han establertes en aquest moment. Després, ja es veurà, d'entrada és un treball que encarrega la universitat, la CEPAC, per tant és un tema extern de la pròpia organització que recau en l'Ajuntament de Tarragona, també amb el de Torredembarra, perquè és una qüestió ara ja de tres edicions, de tres sessions, no? Veurem si després les propostes, que poden ser obertes, no, jo plantejo, encara estem en un moment d'elaboració, que siguin propostes obertes i que fins i tot hi hagi més d'una opció en algun camp que treballarem i que es pugui recollir en part o tot, bé, tot no, perquè si hi ha propostes obertes s'haurà d'escollir potser d'alguna cosa o una altra, no? Però jo crec que ha de ser un document prou obert i que ajudi a millorar el concurs i sobretot a entendre-ho, no? A simplificar-lo, que la gent que no hi entén massa de castells ho pugui entendre ràpidament i els que hi entenen molt que ho puguin assumir també. Simplificar de vegades també vol dir assumir coses, No vol dir només que tot ha de ser entenedor i fàcil i comparar a tothom. Simplificar vol dir a vegades algunes coses, acceptar-les potser diferents de la que uns pensa.
El vostre projecte, el projecte que vau presentar, porta per títol Propostes per optimitzar el concurs de castells i la taula de puntuació. Quan opteu a la beca, ja en la sol·licitud, avanceu propostes a millora com a mínim els àmbits d'aquestes propostes, sí, i més enllà de la puntuació, perquè entenc que si no s'avança, algun criteri per aplicar i definir aquesta puntuació que es proposaria, segurament que ja s'ha treballat entre les tres persones que formeu part d'aquest equip encarregat de fer aquest treball.
A l'hora de fer equip, evidentment, no sé si dir-ne línies vermelles, però hi ha uns punts en comú molt clars. Després veurem el resultat, perquè en un any de feina podem entendre que jo mateix ara puc exposar alguna cosa aquí que en els propers mesos jo mateix m'adoni que tampoc no és ben bé així com ha de ser la cosa, o després del procés de participació que farem, això derivi també amb alguns matisos, el que ara en aquest moment podria expressar a nivell personal. Però sí que és que partim tots de la idea general, i de fet no ha de ser nou, Això és quan fas un encàrrec a un artista, i ara permeten que faci aquest link, quan li encarregues l'estampa de Sant Fèlix a un determinat artista, pots pensar quina obra farà, no? Quan això surt d'en Pau Ricomà, que l'any 2004 ja va fer una proposta d'igualació de castells, o sigui que els castells podrien tenir una mateixa puntuació, castells similars. Quan en aquest equip també hi és en Carles Esteve, que l'any 2014 ja va fer una conferència a la Bisbal presentant una taula on determinats castells tenien la mateixa puntuació, hom ja pot pensar cap on anirà això. I en Xavier Güell és un home molt eficient amb el càlcul matemàtic, en l'estadística, té molta informació que fins i tot a mi m'ha sorprès, no?, a l'hora de categoritzar els castells, i ell també fa una mirada freda dels números, de què és tot això que tenim al món casteller, no, una mirada no tan passional, i per tant també pots arribar a conclusions que potser no és el que es té cada dia al carrer. Per tant, els tres tenim una mateixa direcció de que no ens fa por, doncs, canviar-ho, i això, un tema tabú, que és el d'igualar els castells, que en principi jo diria que aquí podria estar una miqueta al rere fons, no?, la de simplificar-ho molt ràpid, Si el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre, que és dels castells que se'n parla més a vegades, si han de valdre el mateix, no?, doncs possiblement sí que han de valdre el mateix. Aquesta tot i que són diferents els
castells. Aquesta és la tesi que, com a mínim, defenses
general,
tu.
General, sí.
I també el Pau Ricomà.
Sí. I en Xavier Güell també està en aquesta qüestió. Els castells tots són diferents, tots, cadascun d'ells. Però en la combinació, perquè una actuació són tres castells i el concurs són tres castells, no tenen per què valdre diferent cadascun d'ells, sinó pot ser la combinació d'aquests el que facin que una actuació és més valuosa que una altra actuació.
Seguim parlant de puntuacions, d'aquestes línies vermelles, d'aquests criteris. A més d'una ocasió, el Carles Esteve ha manifestat que els castells només carregats estaven sobrevalorats.
Sí, això jo diria que aquesta opinió la té tothom, però alguns som potser més taxatius i d'altres no tant, i que estan sobrevalorats, segur. Pensem que els castells que veiem ara al carrer, quan es carreguen, quan es fa l'aleta, si preguntéssim a la majoria de gent que no hi entén excessivament de castells, et diria que allò és la meitat o una miqueta més del castell, no?
El castell no està fet encara.
No? Però vull dir, està carregat, per tant, si et preguntes com va els carrers, home, com a mínim el 50%, et diria la gent, no? O el 55%, no? Doncs que valgui el 80%, no? O un 75%.
L'actual puntuació del concurs de castells de Tarragona.
Això, aparentment, a simple vista, grinyola. Sí que és veritat és que després per càlculs matemàtics, perquè és que quan parlem de la taula de punts, la gent de vegades ho agafa i mira els punts en concret, el número, no? 1.345 punts. Bé, aquest número no és capritxós, és a partir de fer un seguit de normes, com per exemple dir, doncs bé, una actuació que tingui dos castells de 9 ha de ser sempre superior a una actuació de 3 castells de 8. Llavors aquí és quan entra la matemàtica i on es fan els ajustos per veure que les puntuacions, a partir d'uns paràmetres, no? Per entendre's, quan tu parteixes d'una base de dir, home, un castell descarregat ha de ser millor que un carregat, però si el carregat és molt més gros, bé, doncs aquí hi ha uns grups, i per exemple, del grup A, no? Aquest castell carregat pot ser millor que un descarregat del grup B. Pots ficar una sèrie de variables però que doncs, després això es tradueixi en punts. Aquí hi ha un treball matemàtic, i a partir del treball matemàtic surten els punts, no l'inversa. Molta gent agafa i diu, ah, el 4 de 8, el 4 de 8 jo li posaria 800 punts, va, ja està. No, això, si vols fer una puntuació, has de ser uns criteris. I després aquí, una cosa molt pedagògica, a l'hora d'entendre, i jo sempre ho he fet d'aquesta manera. Una cosa és el valor d'un castell, que és un valor, és un número, i una altra és el mèrit d'un castell. Hem d'aprendre a separar les dues coses. Una cosa pot tenir un valor i pot tenir molt més mèrit que valor, no? Per entendre's. Una cosa que passa actualment al món casteller. Ara fa poc, Sant Úrsula, Colla Vella, els Xiquets de Valls, intent de 4 a 10 en Ferri Manilles, l'enxaneta remuntant i el castell es trenca, 0 punts, no? Però de mèrit en té una barbaritat, no? Un castell 4 de 7, ara no veu cap als punts, 200 punts descarregat. Té de mèrit, potser no en té tant, però té molt de valor, no? 200 punts, més que aquell 4 de 10, no? Per tant, els números i les matemàtiques són arbitraris, no? Llavors, aquí falta veure de quina manera es pot lligar allò del valor i del mèrit. Per tant, jo aposto molt també per tenir en compte els mèrits. I, per exemple, amb una qüestió que fins ara els desempats, perquè estem parlant d'equiparar castells, no? La gran pregunta que es fa tothom ara aquests dies pel carrer és dir, hi haurà molts empats? No pot ser, però hi empatarà molts castells. Llavors, hi ha les penalitzacions que desempataven. Jo crec que també hem d'introduir un nou element, que és els mèrits. No, no tant si l'enxaneta no ha fet l'aleta, allò resulta que guanya l'altre perquè sí que l'ha fet. No? Però hi ha castells que tenen molt de mèrit i el millor no reflecteix en els punts. I molt de mèrit vol dir potser fer un castell que fa 10 anys que no es fa. Això pot ser un element de desempat, per entendre's. No? I això és un mèrit. I això no pots ficar-li un número. Però el millor per desfer un empat podria ser. És una proposta, eh? Vull dir que s'ha d'acabar de treballar, estudiar, veure com resulta fent proves i després un procés de participació doncs ampli, crec que ha de ser ampli, la gent digui la seva, i després tot això posar-ho en paper i ja hi haurà qui ho s'ho mirarà. O sigui, això no serà d'implementació, no és allò. El Carles Esteve ha dit que ara tal castell... No, això, el recorregut serà molt més llarg que el Carles Esteve, per entendre's, eh?
Per tant, hi haurà aquest procés, comentes, de participació, aquesta reformulació que es farà comptant, per tant, en l'opinió de les pròpies colles castelleres, entenem, no?
De persones de les colles castelleres. Volem fer-ho a partir de persones que, evidentment, representaran el món casteller, però persones que realment han mostrat sempre el seu interès o han fet aportacions al debat casteller. Jo crec que és molt interessant, això.
I aquí arribar a la unanimitat sembla impossible.
I tant, és impossible. N'estem convençuts, com tampoc no ho és ara. O sigui, la taula de punts o fins i tot algunes qüestions. Vaja, mireu, una qüestió ben bàsica. Els castells de 10 valien més el 2016 que els castells nets i després es va tombar. I ara torna a estar d'una manera i vés a saber d'aquí 4 anys. O sigui, de consens és difícil d'arribar-hi. Jo crec més en trobar un sistema que no pas en ficar-li el 4 de 10 X punts o tals, no? Vull dir, arribar a unes conclusions. Mira, faré una comparació d'aquestes fàcils i ràpides per allò dels mèrits i dels punts. ara que han jugat a futbol o Barça i el Girona i tot això, no?
Sí, perquè tornàvem a situar també al Carles Esteve, li agrada molt aquests símils esportius per traslladar algun dels criteris de puntuació, de classificació esportius al món dels castells.
Clar, no, és que aviam, en definitiva, un concurs o una competició, quan entres en classificacions o això, has de buscar el que ja existeix, i sobretot ara per fer pedagogia, no dic que tingui a servir d'aquesta manera. Però per entendre's, un món que coneix gairebé tothom, el món del futbol, o Barça va perdre a casa amb el Girona, són 3 punts pel Girona, no? Ara el Girona la setmana que ve guanya a casa amb el Cué, que ara no sé qui és, però el Cué, són 3 punts pel Girona.
Almeria.
Què té més mèrit? Guanyar el Camp Nou, bueno, el Lluís Companys, o guanyar a casa a Montilivi amb l'Almeria? Què té més mèrit, Raimon? Tu que ets un home de futbol, no?
Clar, guanyar el Barça.
Company, no?
Sí.
Però quants punts es donen?
Els mateixos, 3 punts a la classificació.
Ja està. Guanyar de penal o guanyar 5-0. Què val més? Que és un dilema. Quin mèrit té? O però, valdre val el mateix.
Però tothom que hi participa a la Lliga està d'acord amb les regles.
O no. Penso que hi ha equips que millor preferirien d'una altra manera.
Com s'administren després els arbitratges, potser.
Jo no estic gaire... No tinc gaire clar que els futbolistes, perquè aquí també estem... Quan es dona l'opinió al món casteller, són els castellers, no són les colles, eh? Jo no tinc gaire clar si els futbolistes que han jugat el partit aquest de futbol Barça-Girona comparteixen el que han posat els periodistes en les cròniques del partit. No ho tinc gaire clar, que estiguin d'acord. Tu... Aquest el van substituir perquè jugaven... No, perquè ja ho tenia pactat amb l'entrenador.
Però quan surten a jugar saben que si perden no puntuen, i si empaten és un punt, ja, i si guanyen són 3. Sí, tu, però no, això sí que ho comparteix, o com a mínim sap que juguen a aquest joc que puntua d'aquesta manera.
Jo crec que els jugadors de Girona pensen que és injust que només els hagin donat 3 punts. Crec jo, eh?
No, jo crec que valdria 6.
No, home, no ho sé. I possiblement ho faria més divertit. Llavors estaríem fent la Kings League, no? Que això també pot ser. Podríem muntar el concurs una Kings League, no? I que el públic decidís un moment donat que tal colla ha de fer el castell que ha fet l'altre, si no vols guanyar, no? Vull dir, saps? Jo tendeixo a simplificar-ho. Mira, això de la Kings League, ara com a exemple, diria que és complicar més el món casteller i potser ho fa més divertit o fa més no sé què, no? Jo crec que el concurs ha de simplificar per fer-ho entendre una miqueta, eh? I després, per acabar aquests debats eterns i potser estèrils de què és més difícil, un castell sense forra o un castell de 10. Hi ha colles que primer han tingut uns, després han tingut els altres i ara han tornat a tenir uns, i fins i tot les pròpies colles i els seus dirigents han expressat sentiments oposats, no? Doncs potser és l'hora que ens anem posant d'acord que guanyar a casa i guanyar fora val 3 punts. No sé, per entendre's, fer aquest símbol futbolístic, que ja sé que hi haurà gent que no li agradarà, però segurament molta gent que ens està escoltant estan començant a entendre què és això de simplificar. I com
simplificar, igualar. I més enllà de puntuacions, també teniu la vocació de fer propostes sobre el funcionament, l'organització del concurs, la durada.
Sí. Bé, això de la durada és complexa, eh? Jo, en aquest sentit, potser més que especialistes castellers, jo sempre he advocat que el món casteller el que caldria seria especialistes en espectacles. I potser ens ha de venir un senyor d'Austràlia i fer-nos veure que allò 5 hores, allò és infumable. És infumable com a espectacle. Pel que ho practica, no sé, jo havia jugat les 24 hores de bàsquet a Vilafranca, per entendre'ns, no? Ho passava la mar de bé. Però com a espectacle haig d'entendre que allò no era gaire gratificant. Per tant, amb això, sí, es poden fer algunes propostes, sobretot per dinamisme, i després perquè el concurs potser no sigui només qui queda primer, segon i tercer. O millor, el concurs pot tenir d'altres al·licients, no? Jo som molt, ja ho saps, el dels castells descarregats, no? Doncs jo crec que potser pot haver-hi un catàleg de premis que vagi més enllà de la classificació. No sé, la colla que hagi fet millor puntuació amb tot descarregat. Home, jo crec que això, no sé, ara agafant un altre esport, eh? Home, el que guanya la muntanya del Tour també és un bon premi, eh? Ser el millor de la muntanya, no? Per entendre's, eh? No tot ha d'acabar amb el mallot groc, no? I en aquest sentit, potser també la colla que ho descarregui tot. O, no sé, o d'altres coses que poden aparèixer.
Recte final de la conversa, sí que li voldríem traslladar primer la felicitació al Carles Esteve, perquè ja estem en la desena temporada de funcionament del baròmetre casteller,
sí,
que diguem-ne que sigui aconseguit el consens de que és la referència a l'hora de puntuar els castells una temporada. El Carles Esteve aquí hem de dir que és la ben pensant del baròmetre casteller. La puntuació no és sumar a les construccions fetes durant una temporada, sinó els tres millors castells.
Sí.
Per què vas optar per aquest criteri? No ponderar la quantitat davant d'una colla que pot tenir els mateixos registres, dues colles poden tenir els mateixos registres, però aquí no has ponderat les vegades que han fet aquests castells. Per què?
Bé, jo crec que tota informació és important, no? I sí que és veritat que a nivell estadístic doncs es poden fer aquestes recerques. De fet, des d'alguns mitjans es fan periòdicament articles parlant doncs, si és el 20è 3 de 9 o el 50è 4 de 10, que sigui, no? I això existeix. I, de fet, des de la web del Baròmetre Casteller oferim aquestes possibilitats. Però el que faltava al món casteller era una fotografia constant de com està la qüestió. O sigui, això va néixer en el seu dia, jo quan feia el cronista, que em trobava que anava a cobrir diades castelleres i era molt fàcil saber que els castellers de Vilafranca ja havien fet el 3 de 9, o que la Vella de Valls també, o que tal. Era molt fàcil. Però després, potser trobaves, anaves a Altafulla, a la diada, i veia els castells d'Altafulla i sempre tenia a buscar la Maroteca o l'arxiu. Què fan aquests, no? I a més, no què fan, i què van fer l'any passat? Perquè millor avui fan una cosa que fa 5 anys que no ho feien i a la meva crònica m'ho deixo, no? Llavors, per tant, vaig pensar, estaria bé tenir una fotografia en cada moment del que fa cada colla. Clar, pots mirar-ho, la majoria de colles castelleres defineixen el que fan a partir del seu millor castell, no? De fet, som colla de 10 perquè he fet un 3 de 10, som colla de 9 perquè he fet un 3 de 9. És la simplificació màxima en tot això. Doncs ampliar una aquesta de la fotografia, que és allò de dir, si aquesta colla castellera vaig a veure, avui fa tot el que ja ha fet, el que vol fer no ho sabem. Pot ser que provi coses més grans, però el que ja ha fet, doncs què és? No? I tu vas a una plaça i veus aquella colla, mira, 4 de 7 amb l'agulla, 5 de 7, 3 de 7. Doncs tu ja saps les seves prestacions màximes. I quan entren en joc 100 colles, 92 aquest any, has de tenir-ho en un document. Doncs aquesta és la fotografia que cada setmana retrata el baròmetre casteller i que enfatitza les novetats. No? Així cada setmana tens la informació refrescada de dir, bé, aquests estaven aquí, però aquest any han fet el 4-8 que encara no havien fet. Aquesta setmana han fet el 2-7 que encara no havien fet. Aquesta setmana han fet el 3-9 que encara no havien fet. I això actualitza aquesta informació i, diguéssim, és una fotografia. I això ha agradat. Això ha agradat. A més, prescindint de punts, no hi ha cap número pel mig, sinó que agafem l'ordenació del concurs de castells, inclús pintem els castells en grups de colors, i això ho ha fet Entenedor, i en 10 anys doncs, ha quallat, i estem molt contents de que sigui així.
Felicitats, Carles. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Estarem atents a com va aquest treball de reflexió al voltant del concurs de castells de Tarragona, i gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Una abraçada.
Acomiadem aquest divendres, 15 de desembre, al Penedès en xarxa. Tanquem aquesta setmana. Com sempre ens agrada recomanar, gaudiu del cap de setmana, passeu per la Fira del Gall de Vilafranca dissabte o diumenge, no us en penedireu, i que vagi molt bé. Dilluns ens retrobem aquí a les 9:06. Adéu-siau.